amic, a Cugat Mèdia.
Bon dia i benvinguts i benvingudes un cop més al programa setmanal Cau Amic, on els animals són els protagonistes. A l'espai d'avui parlem sobre un tema que malauradament encara és present a la societat. Es tracta de la pèrdua o abandonament de gossos i des del Cau Amic volem oferir una sèrie de consells per saber què fer en cas de perdre o trobar un animal. Per oferir tota la informació, contem avui amb Francesc Codonyers, habitual de la secció i voluntari del refugi Cau Amic. Benvingut, Francesc.
Hola, bon dia.
A qui ens portes avui?
Avui es porto Gerard García, president i director de la protectora d'animals Caldes Animal. De fet, Caldes Animal és la protectora contractada per l'Ajuntament de Sant Cugat per recollir els gossos i gats que estiguin soltos per aquí a la ciutat. De fet, en el cas, ells ja fa anys que treballen amb l'Ajuntament i una miqueta doncs, avui parlarem, doncs, tal com deies tu, dels protocols quan perdem un gos, de què hem de fer quan en trobem un altre i aquestes coses. Però primer volia saludar el Gerard. Bon dia, Gerard.
Hola, bon dia, Francesc.
Hola, bon dia. Bueno, una miqueta voldria començar. Quants anys fa que estàs treballant amb l'Ajuntament de Sant Cugat ja?
Fa 4 anys que estem actualment i ara suposo que tornem a renovar. Esperem que sigui així.
Vale, per un any més. I a tu et sembla que millorem o empitjorem amb el tema de l'abandó, de la despreocupació?
No, realment estem millorant. A poc a poc, però estem millorant. No? La gent es va conscienciant que quan agafen un gos, el tenen de tenir pues, xipat, censat a l'Ajuntament i en tots els documents pertinents perquè si es perd aquest gos es pugui retrobar.
Perquè explica'm una miqueta. Vosaltres, per exemple, jo ara em trobo un gos perdut per aquí a Sant Cugat, el porto amb un veterinari, en principi si té xip, pues, el veterinari mateix truca al propietari, si contesta, pues, aquí s'ha acabat el tema. Però si jo em trobo un altre gos que no té xip, llavors comenceu a actuar vosaltres. Com actueu vosaltres?
No, el protocol francès és diferent. El protocol, quan hi ha algun gos que recull a Sant Cugat, sigui per un particular o bé sigui per la policia, el protocol és que la policia ens té de comunicar a nosaltres per anar al lloc i agafar el gos. Primer, veure si realment té propietari, si té microxip, passar-li el lector i, si en té, localitzar el propietari perquè el vingui a recollir. I si no, portar-lo a la protectora i, si no té xip, aquí li posem un xip, el vacunem, li fem una revisió veterinària i esperem els 21 dies que marca la llei per si algú el pot reclamar. I, si no, a partir dels 21 dies el fiquem en adopció.
Perquè si el reclamen dins d'aquests 21 dies, s'entén que la persona que el reclama és el propietari, però no havia posat xip. Llavors, hi ha alguna mena de sanció per aquest tipus de...
Sí, sí. Si durant aquests 21 dies surt el propietari i pot demostrar que el gos és d'ell, mitjant alguna foto o si té cartilla, nosaltres li lliurem el gos, però, evidentment, nosaltres ho comuniquem sempre a l'Ajuntament. A l'Ajuntament li obre expedient sancionador i li fiquen una multa per no estar xipat al gos i possiblement tampoc ni censat a l'Ajuntament.
Sí, bueno, aquest és un dels altres temes. Hem de recordar que la obligatorietat de que els gossos tenen que estar xipats i també, a més, censats als municipis, que moltes vegades això últim queda com penjat. No sé ben bé per què, però no es fa mai. Llavors, això també és molt important que es faci. Ara, seguint amb el tema dels gossos perduts, quants de gossos veu recollir l'any passat? Potser has comptabilitzat
l'any això? L'any passat hem recollit, entre totes les poblacions que recollim, perquè a part de Sant Cugat tenim altres poblacions, no? Com Castellà, com Caldes de Montbui, tenim Sant Fost de Casantelles, i, bueno, poder hem recollit més de 200 gossos,
Déu-n'hi-do. I quan s'han quedat a la protectora sense reclamants?
Actualment és la primera vegada que són bones notícies, no? Actualment tenim pues, aproximadament uns 80 gossos i uns 100 i pico gats, no? Hem tingut poder, degut a al Covid, a la pandèmia, la gent està més al llarg, a casa, pues, han estat més per la mascota i poder no hi ha tant abandonament. Aquest any passat han sortit aquí de la protectora de Caldes adoptats 340 gossos aproximadament i uns 150 gats també. I, bueno, i al marge de tot això nosaltres hem rescatat d'Andalusia perquè hi ha voluntaris a pobles o a capitals com Sevilla i també Extremadura que recullen els gossos pel carrer abans que la perrera, perquè ja no existeixen protectores, abans que la perrera els pugui agafar i els pugui eutanasiar, perquè ja els maten. O sigui, si no tenen propietari, automàticament els maten. Llavors, nosaltres, sempre que ens demanen aquest grup de voluntaris si podem acollir els gossos que ells rescaten, doncs els fem venir cap aquí. L'any passat, entre el que és Andalusia, vam recollir uns 180 gossos cap aquí. Els vam rescatar.
Déu-n'hi-do. I a tots aquests els vau poder donar amb adopció, entenc.
Sí, no hi ha cap d'ells ja aquí. Cap.
M'alegro molt per ells, pobrissons, perquè realment Andalusia és dels llocs que estan pitjor, sobretot en èpoques de finalització de caça. I
Bueno,
ja venint amb tu...
també és una mica conscienciar la gent i una mica de cultura animalista que em sembla que no hi ha gaire allà.
Sí, de fet és el que estem treballant tots sempre amb el tema de conscienciació de la gent. Aquí, com a mínim, a ciutat d'aquí Sant Cugat em consta que és dels llocs on la majoria de gossos porten xip i estan en les condicions adequades. Tot i amb això, moltes vegades s'escapen els mateixos. Quan són reincidents així, com ho treballeu això? Perquè moltes vegades a les notícies de Facebook i això veig que moltes vegades són els mateixos gossos que escapen dia
Sí,
rere dia.
tal com has dit tu, hi ha molts reincidents. I també comentant el tema que has dit tu, si estan xipats els gossos, pues, poder Sant Cugat és una de les poblacions de tot Catalunya on els gossos estan més controlats i estan més xipats, més que altres llocs. I en quant quan recollim gossos d'aquests reincidents, sí, pràcticament sempre els mateixos. Nosaltres el protocol sempre és el mateix. Anem a recollir, li passem al lector, si té xip i localitzem el propietari, no el portem cap a la prote, sinó que el propietari el va buscar a Sant Cugat mateix, allà mateix se li fa un document de recuperació, que aquest document nosaltres el passem a l'Ajuntament i l'Ajuntament, com sempre, els hi obre un expedient sancionador per al gos que voltava pel carrer.
Una pregunta. Un expedient sancionador vol dir que, per exemple, aquest propietari que abandona un animal, en properes ocasions, quan vol adoptar de nou o vol comprar un animal, té algun tipus de dificultat o és simplement una sanció econòmica?
No, normalment aquests casos no són abandonaments, són gossos que se li han escapat del seu llar i clar, quan els recuperen hi ha unes despeses, l'Ajuntament té de cobrar aquestes despeses. Primer, si li implantem nosaltres un xip, l'Ajuntament té de cobrar. Després, l'Ajuntament té de pagar per la recollida. Nosaltres enviem unes persones a recollir aquests animals. Tot això té unes despeses i l'Ajuntament repercuteix totes aquestes despeses cap a l'usuari, el propietari del gos, que no ha tingut pues, suficient cuidado de que no se li escapi i llavors se li obre un expedient i el sancionen. La quantia la ignoro, però bueno, suposo que se la va dar.
Bueno, llavors, ara canviaré una miqueta d'espècie i tocaria amb l'espècie dels gats, amb el qual suposo que també estaràs d'acord amb mi, Gerard, que el tema es complica bastant més, que no acabo d'entendre ben bé per què hi ha la mania de que al gat no se li posa el xip la majoria de vegades. Nosaltres vam començar ja fa anys posant xips amb els gats que donàvem amb adopció, igual que totes les protectores, lògicament no va ser una cosa original nostre ni molt menys, però sí que recordo molt els principis que tothom em deia no, no, no cal posar-li xip. I és una lluita constant amb el tema dels gats. Quants gats heu recollit aquest últim any?
Bueno, hem recollit més de 200 i després ja no solament recollir, és gats que, o gates que han parit en colònies, i aquests gats normalment el que és la mare abandona els gats, nosaltres si els recollim doncs els tenim de portar cap a la protectora, tenim de buscar maineres que els doni el vive cada 2-3 hores, i ja quan aquests gats pues, ja no depenen del biberon i que mengen per si sols, pues, ja els xipem, els vacunem i els posem en adopció. I com has dit tu abans, malauradament, hi ha la majoria dels gats, inclús de particulars, no els tenen xipats ni censats ni tenen res. És una pena, perquè la llei obliga, tant com a gossos, a gats també obliga a que estiguin censats i que estiguin controlats mitjançant el microxip. Però, bueno, no sé per què la gent ha pensat que un gat no és el mateix, i és el mateix. És necessari tenir-lo xipat per, en cas de pèrdua per poder localitzar el propietari. És un tema també que no acabo d'entendre, que a la gent li costa fer el tema aquest, però, bueno, és el que hi ha.
Sí, és una feinada per part nostra de conscienciació de que tots els animals es tenen que identificar. A última hora és com nosaltres que també anem identificats pel carrer. Portem el DNI, però ells porten el xip. Vull dir, les coses no hi ha més.
Evidentment, recordar, és així.
Recordant una miqueta això, només és un petit incís amb el tema de quan trobem un gatet petit. L'altre dia ja explicàvem que a vegades és millor observar si hi ha la mare per allà, si no hi és, i observar una miqueta abans de recollir-los, perquè a última hora la mare és qui millor pot criar, sobretot els primers dies de vida, un gatet. En el cas de que el recollim, només un incís, sobretot no els hi dongueu llet. La llet de vaca no és gens sana ni bona pels gatets petits, per molt que a vegades haguem vist imatges per la tele, són completament errònies.
Nosaltres estem som conscients i sabem, tenim molta experiència, sabem el tipus de llet que els tenen de donar, no? És el llet de farmàcia que és adequada pels cadells de gat i mai hem tingut cap problema. O sigui, nosaltres no donem mai llet de vaca.
No, em referia a vosaltres.
És intolerable pels gats, això no és correcte, no.
No, em referia a les persones que a vegades amb tota la bona fe del món pues, recullen
un gatet. No, perquè nosaltres, perdona que t'interrompeixi, nosaltres quan busquem maineres perquè es facin càrrec i alimentin aquest gat mitjançant el biberon, nosaltres els hi proporcionem a tots els mitjans, el biberon, la llet materna de gat, que ja és específica per ells, i bueno, tothom està al corrent. Amb aquest aspecte no tenim mai cap problema.
I quines condicions s'han de tenir per ser mainadera d'un gatet? Què demaneu a les...
Bueno, disposar de temps lliure, no? Perquè, clar, un gatet recent nascut d'aquests, que a vegades tenen una setmana, pues cada 2-3 hores se li té de donar el biberon. Necessiten temps per estar per ells, no? Perquè si no, realment, si no estan a la guai, pues aquests gats no poden sobreviure després. I en quant a què situo que abans que... Quan hi ha gats petits a dintre un jardí o al carrer, que si nosaltres ens portem els gats, normalment quan ens avisen, abans de retirar el gat, nosaltres no ho fem immediatament. Sempre diem, esperem un dia, a veure si apareix la mare, i si veiem que la mare no ha aparegut i ens diu no, que aquí no hi ha la mare, que ja no hi és, nosaltres sí que el retirem abans que els hi pugui passar alguna cosa.
Entenc, Gerard, que les mainaderes actuen dins del vostre refugi, però és possible que, per exemple, si hi ha saturació a un centre, algun voluntari s'emporti un animal cap a casa?
És que, evidentment, aquí no ho fan, al refugi. Totes les mainaderes són voluntàries i s'emporten a casa d'elles. Allà el senyor Biberon es cuiden i qualsevol incidència ens ho comuniquen o ho porten cap aquí al gat si realment el gat no tira endavant. I no tenim mai problemes. Aquí realment no estan condicions per estar. Les maineres són voluntàries que s'ofereixen per quan hi hagi cadells de gat per cuidar-los i per donar-los el biberon. I nosaltres ja tenim una relació d'aquestes persones que voluntàriament es fan càrrec dels gats.
Llavors, quan recollim els gatets, quants en teniu ara de gatets petits? I com ho feu per donar-los en adopció? perquè...
Bueno, una vegada ja els gats, tal com he dit abans, mengen per si sols, les menjaderes se'ls tornen a portar aquí. Nosaltres, allà abans, el primer que fem és fer-los una revisió, posar-li el xip, les vacunes, i automàticament ja posar-los en adopció, que normalment ja sempre tenim llista d'espera, perquè, per desgràcia, sempre busquen cadells i els gats adults van quedant aquí.
Sí, aquesta és la gran crida que fem tots amb gats i gossos, i que moltes vegades vosaltres veig que teniu el programa d'adopció de Cos Zero, que sobretot va dedicat a gossos PPPs i gossos vellets, oi? I gats.
Sí, evidentment. Bé. Nosaltres els gossos ja que tenen certa edat, a partir dels 8-9 anys els donem amb adopció sense cap tipus de càrrec, eh? Ja degudament xipats, vacunats, amb el test de la Leishmania, castrats, tot. I els gats, si són gats adults, també ho fem, això. Normalment, i si són gossos, com en dius tu, potencialment perillosos, també els adonem amb adopció sense cap tipus de càrrec per poder facilitar que surtin del centre. Però sempre comentant que quan et surt un gos d'aquí, un PPP, tenen de què presentar, que tenen llicència, que tenen assegurança i que, bueno, que tenen tots els documents al dia.
Exacte, el que anava a dir és una de les condicions que es demana sempre per donar adopció a un gos PPP.
Sí.
Teniu molts de PPP en aquests moments?
Bueno, hem tingut moltíssims. Ara, per sort, pues no tenim tants. Poder tenim uns 30, tampoc són tants. Hem tingut poder 60 o 70. Han anat sortint i, bueno, a poc els anem conscienciat a la gent que no són gossos perillosos, que realment, lamentablement, qui són perillosos són els propietaris, que els fan malbé, els eduquen malament i a vegades els fan que siguin estar agressius quan realment no ho són. Pot haver algun gos agressiu, un PPP, però això és com les persones. Si surt malament, surt malament.
Però no va amb la raça, perquè precisament en el nostre refugi en tenim algun d'agressiu i no és cap PPP. O sigui, els PPPs que tenim són gossos encantadors, com tu dius. Això
hi ha de
va,
tot, hi ha de
no va
tot.
Per la raça.
Hi ha de tot, com t'he dit, és com les persones. Pot sortir una persona que no estigui centrada, que estigui desequilibrada, que estigui malament, i els gossos passa el mateix. Però normalment no és per això. Normalment no, aquests gossos són molt bons. El problema és que des de petits els hi han ensenyat a ser agressius i a no ser massa sociables. I llavors és realment qui té la culpa de tota aquesta història són aquesta gent impulsiva que agafa un gos de cadell de PPP i quan veu que els hi porta problemes perquè els hi tenen de treure una assegurança, els hi tenen de treure els penals, els tenen de passar un psicotècnic, a veure si estan centrats, els treuen de sobre.
Estem... Un incís, estem arribant una mica al final del programa, queden 3 minuts, 5 minuts, i a mi m'agradaria preguntar si des de la protectora es fan campanyes de forma particular o conjuntament amb l'Ajuntament de conscienciació per la societat o per intentar educar la societat en aquest tipus de, doncs, abandonament, etc.
Sí, nosaltres col·laborem, però fem mitjans als ajuntaments, no? Tant Sant Cugat com Castellà del Vallès com Caldes, ho fan de forma periòdica i per conscienciar la gent, per fer adopcions de gossos, inclús publiquen les fotos dels gossos del municipi que s'han rescatat perquè les persones del propi municipi pues, es puguin adoptar.
I ja per acabar, perquè veig que se'ns està menjant el temps, volia parlar del tema aquest que comentàvem abans dels caçadors i del que es passa quan és temporada de caça, sobretot als voltants de la vostra protectora. Crec que tu ens explicaràs millor tot el tema, que fins i tot heu demanat per recollir firmes.
Sí, aquest tema és un tema delicat, no? Cada any, quan és la temporada de cacera, que els caçadors surten amb els seus gossos, no respeten les zones on realment no poden estar caçant, no les respeten, al voltant nostre de la protectora hi ha lletreros amb el qual diu que s'ha de prohibir la cacera, però ells acampen lliurement per aquí, els gossos van per tot arreu, ells van fent trets per tot arreu també, i a nosaltres ens cauen molt sovint ens cauen les vaines, els perdigons per sobre dels caps. Ho hem denunciat diverses vegades, però realment no es fa res al respecte, no? També al marge d'això que passa, ens trobem durant aquestes temporades gossos dels caçadors que fan la caça de porc senglar, que surten ferits d'una cornada d'un porc senglar o d'un altre animal, i nosaltres a millor els recollim, els tenim de portar corrents a l'hospital, i els caçadors normalment no es fan ni càrrec ni volen saber res del tema. Llavors, clar, el tema dels caçadors els tenen com un mitjà per la seva diversió, i realment no hi ha un maltractament continu amb els seus animals. Després, quan ha acabat el temple de caça, els tenen en gàbies mesos i mesos. Realment és una autèntica vergonya que l'administració no s'involucre i acabi amb aquesta lacra. És una vergonya.
De fet, aquesta temporada, nosaltres vam començar la temporada del programa aquest de ràdio que estem fent avui, i començàvem amb diverses notícies d'accidents per causa de la caça. Dues persones havien mort i una d'elles estava ferida. O sigui que...
Clar, quan hi ha temporada de caça, ells surten al bosc i si veuen unes branques o alguna cosa que es mou, a vegades foten un tret i no hi ha cap animal, potser una persona i li foten un tret. El tema aquest es tindria de controlar més i es tindrien de posar pues, unes mides i unes pautes i uns controls, i realment els gossos els tindrien de tenir en altres condicions. No poden tenir mesos i mesos amb una gàbia els gossos, que la majoria els han tornat a ficar les gàbies ferits, que no els porten ni al veterinari. Molts amb lismani, amb malalties, que allà s'hi moren. És una autèntica lacra i una autèntica vergonya. És lamentable, no? Nosaltres això ens dol molt, i com a animalistes pues, realment ens sentim totalment abandonats perquè l'administració no fa res, i aquests animals ho passen molt malament i pateixen molt.
Sí, sí, doncs jo crec que amb aquesta denúncia podríem finalitzar el programa. Fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies als dos per participar. Gràcies, Francesc.
Moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies, Gerard.
Molt bé, a vosaltres.
Esperem que la situació millori pel bé dels nostres animals, que són sempre les víctimes més vulnerables en aquests casos, i aquest programa radiofònic s'emet a Hora de Sant Cugat en 91.5, i si no l'heu pogut sentir, podeu recuperar el programa a la web cugat.cat i descarregar-ho per escoltar-ho quan vulgueu. Fins la propera.
Adéu.